bon dia. 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope. És dilluns, és 2 de juliol ja, el dia en què toca fer balanç dels Jocs Mediterranis. La clausura aquest diumenge ha deixat millor regust de boca, però no al 100%. Tot i regalar entrades a darrera hora, no es van omplir les graderies. Millor nota, això sí, per la proposta que la que es va fer a la inauguració. I bon medaller també per la selecció de casa. Però el que encara no hem trobat per enlloc és el punt necessari sempre d'autocrítica. I les xifres de venda d'entrades encara no les tenim. Diuen que ens les donaran en els propers dies. Tarragona 2018 defensa l'èxit i diuen que no ajudava l'ajornament d'un any ni el context polític, però tot i això diuen que han estat uns jocs per emmarcar. No dubtem que s'han fet coses bé, faltaria més, però ningú n'hagi ensenyat i no està de més poder parlar del que ha quedat pendent. Encara hi són a temps. Avui al programa farem un balanç ampli del que han donat de si els jocs, escoltarem diverses veus i repassarem també la resta de la informació, que també n'hi ha. A l'Espai de Talent amb denominació d'origen, avui parlarem del llibre La empresa total, una lectura pensada per empresaris grans i petits que els ha de fer mirar la seva empresa des d'una altra perspectiva i millorar en allò que cal. A l'Espai Sibarita, molt atents avui a la proposta que ens portarà el nostre Carlos Montagut. Una primera part de propostes que combinaran destinació, un celler on visitar i un dinar, un lloc on dinar. El pla perfecte per un dia fora de casa arreu de la demarcació de Tarragona. No es perdin l'espai avui del Carlos. En la darrera mitja hora de programa agafarem la Nacional 240 per connectar amb Cope Lleida i avui, senyors i senyors, seguim amb propostes. A la Nacional 240 unirem platja i muntanya. No s'ho perdin. Esperem les seves propostes, les seves opinions a través del compte de Twitter del programa @copetarragona i també el nostre WhatsApp al 672 65 35 34. 672 65 35 34. Ens poden dir, per exemple, quin balanç fan vostès dels Jocs Mediterranis, si han assistit a alguna de les competicions a la inauguració a la Cloenda, ho volem saber tot. Notes de veu al 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin ens poden seguir en directe a través del web i l'app de Cope. Ja saben com ho han de fer, no? Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis, anem a la previsió del temps, a l'Agència Estatal de Meteorologia i tenim l'Anna Borrell. Anna, bon dia.
Bon dia. Continuarà el cel molt clar i serè aquesta tarda a les comarques de Tarragona. Sí que en àrees de muntanya poden créixer alguns núvols d'evolució, però no esperem que duguin pluges. Les temperatures pugen una mica més a les comarques del sud, a la zona de les Terres de l'Ebre. A la resta no variaran, amb màximes de 29 graus. A Tarragona, 30 avui al Vendrell, a Reus màximes de 32, a Gandesa, 34 graus, a Tortosa, 35. El vent continua fluix i variable amb brises al litoral. Demà dimarts es mantindrà el cel molt clar, també jornada força assolellada, doncs, amb alguns intervals de núvols al matí, núvols baixos sobretot. En àrees de muntanya, núvols d'evolució també sense risc de pluja. Les temperatures es mantindran, novament, amb mínimes de 22. A Tarragona i Tortosa, de 20 graus a Reus, 21 al Vendrell, a Gandesa, 19. I el vent també continuarà fluix, variable, però amb tendència a la tarda bufar de sud i sud-est.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Pel que fa a Rodalies, normalitat a aquesta hora en el servei. El recordem que a partir d'avui s'estan fent obres d'implantació de l'ample internacional al tram València-Sagún, el que correspon al corredor mediterrani, i aquestes obres afectaran fins a final d'estiu, fins al 31 d'agost, a la línia R16 de Rodalies, que uneix les Terres de l'Ebre amb Barcelona, per exemple, i també el Camp de Tarragona. Per tant, des d'avui fins al 31 d'agost hi ha lleugeres modificacions d'horaris en aquesta línia R16.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. Tarragona ha tancat aquest diumenge uns Jocs Mediterranis amb l'estadi més ple que en la inauguració i amb un agraïment als atletes i als voluntaris, sobretot. Una cerimònia de cloenda que ha deixat millor regust de boca que la inauguració, tot i que tampoc s'ha pogut veure la imatge de tots els seients ocupats, malgrat les invitacions que l'organització havia repartit de manera gratuïta a entitats i també a altres convidats i ajuntaments que havien estat seu dels Jocs. La cerimònia, amb la música de dos DJs a peu de gespa, ha donat l'entrada a actuacions musicals com la del cantant, per exemple, Álvaro Soler. La cultura catalana va tenir el seu espai a la cloenda amb els grallers tarragonins sonat i una coreografia contemporània inspirada en una sardana. La festa ha servit, com els deien, per agrair la participació dels atletes i dels 2.800 voluntaris. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha descrit aquests voluntaris com a herois. De fet, Ballesteros afirmava en el seu discurs de cloenda que els Jocs han estat un viatge com el d'Ulisses a l'Odissea, llarg i difícil. Escoltin.
Un viatge que, com el d'Ulisses a l'Odissea, ha estat llarg i difícil, però també com va fer Ulisses, hem sobreviscut als naufragis, als cants de sirenes, als atacs de monstres marins i a les embestides dels ciclops. Però el resultat ha valgut la pena.
La inauguració ha servit per fer el relleu de Tarragona a la ciutat algeriana d'Orà, que serà la propera seu dels Jocs l'any 2021. Pel que fa al medaller, Itàlia ha encapçalat el medaller en tota la competició, amb 156 medalles. L'ha seguit Espanya, amb 122 medalles, 38 d'or, 40 de plata i 44 de bronze. La tercera al podi ha estat la selecció de Turquia. Fem aquest balanç de l'organització. Des de la mateixa arrencada, els protagonistes han estat els entrebancs, per desgràcia, i des de la mateixa inauguració es demanava també certa autocrítica. Doncs bé, d'això no n'hem trobat de moment. L'organització de Tarragona 2018 ha defensat l'èxit dels Jocs Mediterranis amb la participació rècord, diuen, i massiva d'atletes, més de 3.600, i la satisfacció de les delegacions pel que fa a l'organització i a les instal·lacions. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, afirmava que tenia la sensació real i objectiva d'haver estat a l'alçada de les circumstàncies d'uns Jocs complicats en què tampoc ajudava, deia, el context polític.
La sensación real y objetiva de que hemos estado a la altura de las circunstancias. En unos juegos complicados, positivos por lo que respecta a cifras de participación, pero también complejos. Y han tenido complicaciones, sí, y se han ido resolviendo también. A pesar del cambio de calendario, que siempre era una incógnita, pero que finalmente se ha revelado como un acierto. Y hay que decir también que no han ayudado, que la situación, el contexto político no nos ha ayudado excesivamente.
Per ara han evitat donar xifres d'espectadors. Només diuen que l'assistència a les competicions ha anat de menys a més.
He vist alguns estadis no molt plens i he hagut estadis bastant plens. És cert que és injust comparar la capacitat d'atreure públic, posar públic en nombre absolut de Tarragona, 136.000 habitants, més les ciutats del voltant, 300.000, amb Mersin, que tenia 1,2 milions d'habitants, o altres ciutats organitzadores. Però malgrat això, i ja donarem les xifres, l'assistència ha estat per damunt de la mitjana, pel que em diuen, jo no sóc expert.
Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpico Espanyol, ha reclamat que es tingui en compte l'opinió dels representants, voluntaris, atletes o espectadors per fer un balanç de l'esdeveniment i ha carregat pel fet que s'hagin fet massa crítiques, sobretot, diu, des d'alguns mitjans de comunicació.
¿Por qué no le preguntáis a los voluntarios, a la familia del Mediterráneo, a los representantes de las federaciones internacionales, al público que ha estado en las instalaciones, cómo han sido estos juegos? Y tendríamos la respuesta. Los juegos nunca se pueden valorar por una anécdota. Juegos habrá que valorarlos siempre como un conjunto. Y estos juegos, lo hablo para los medios nacionales, tienen una importancia que yo creo que a veces no se le ha dado.
En plan estrictament política, el grup municipal de la CUP a Tarragona ha exigit que l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, i el màxim responsable polític dels Jocs, el regidor Javier Villamayor, dimiteixin ja avui mateix. Segons els anticapitalistes, aquesta petició es deu al malbaratament de recursos públics i al desgavell organitzatiu, juntament amb l'absència total d'assumpció de responsabilitats. Segons la formació CUPAIRE, els Jocs estan fent història, però no pels èxits que auguraven, sinó pel desastre que des de la CUP diuen ja fa temps havien anunciat. Un cop acabats els Jocs, volen que es faci una valoració global de la hipoteca que ha deixat l'esdeveniment a Tarragona. Escoltàvem les impressions dels organitzadors, doncs escoltem també les del públic que aquest diumenge participava a la Cloenda i en les darreres competicions. Han lamentat la imatge de poca afluència de públic durant algunes disciplines esportives i creuen també que ha faltat millor organització. Però això sí, valoren positivament les instal·lacions i demanen que a partir d'ara es mantinguin i no es perdin. L'Agència Catalana de Notícies recollia aquestes declaracions.
Estoy súper contenta, la verdad, para Tarragona estoy súper contenta. Lo único que me gustaría que la próxima vez que sea un poquito mejor la organización y también que se participara más gente, porque no sé por qué nos ha participado gente. Cuando me voy a las competiciones y a las disciplinas, las gradas están súper vacías.
Els preus una mica alts.
Sí.
Per uns jocs així, doncs, després un permès no hauria donat aquesta imatge que m'han donat.
Si ho mirem des de la vessant esportiva, per nosaltres ha sigut una molt bona experiència. No ens ha afectat el fet de les crítiques, perquè nosaltres que ho hem viscut des de dins potser tenim una perspectiva diferent. Hi ha errors, però jo crec que en qualsevol esdeveniment de qualsevol tipus hi ha errors, i aquí ja ve el voler-los magnificar més o menys per diversos interessos.
Bueno, pues un espectacle similar al que se vio en el principio, el primer dia. Bonito, elegante, fino y nada espectacular. Bien, lo que pasa es que ha habido un problema. Yo creo que el Mundial ha tapado mucho el evento. La inversión que se ha hecho y las instalaciones que hay actualmente, sepamos conservarlas. Honradamente, con el corazón en la mano, yo creo que son las instalaciones que muchas de ellas se van a perder.
Per altra banda, unes 300 persones convocades per la plataforma Mediterrani i la Vida en Joc es manifestaven aquest cap de setmana, dissabte al vespre, a Tarragona per denunciar els morts al mar Mediterrani i la vulneració dels drets humans. Les entitats tarragonines han denunciat la manca de debat durant el joc sobre aquests problemes reals a la Mediterrània. Cèlia Maia és membre de la plataforma Stop Mare Mortum.
No s'ha fet cap debat, cap diàleg, parlant amb la ciutadania de quins són els problemes reals que hi ha a la Mediterrània. Denunciem les morts que ja estan havent i que no hi hagi cap país que vulgui ficar mans en l'assumpte.
Destacat avui també, la Laboral de Tarragona acollirà a part dels immigrants rescatat pel vaixell de Proactiva Open Arms a les costes de Líbia en les darreres hores. Ho ha confirmat la Generalitat. Una part vindran a Tarragona i la resta aniran a Esplugues de Llobregat. Ho ha confirmat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, que ha explicat que hi ha equipaments disponibles per fer l'acollida i que caldrà coordinar-se molt bé amb els actors implicats.
És que estem preparats absolutament per acollir aquesta seixantena de persones, acollir-les en les millors de les condicions, fer i demanar clarament el dret de refugi i les qüestions de drets de la ciutadania i atendre-les, perquè el primer és la capacitat d'atendre aquestes persones en situació de refugi i aquestes persones que estan patint i que han patit en el mar Mediterrani. Tenim espais preparats. A partir d'aquí, jo crec que ara el que pertoca és coordinar-ho molt bé amb tots els actors implicats.
La previsió és que el vaixell de Proactiva Open Arms arribi al port de Barcelona el proper dimecres. I atenció al que llegim avui al diari Més. Comissions Obreres denuncia la falta d'entre 40 i 50 bombers al camp de Tarragona. Ara mateix són 153 i amb això no cobreixen, diuen, les jubilacions que s'estan produint al cos. A més, remarquen que hi ha el tema del material antic i en males condicions. Alguns camions no tenen ni tan sols cinturó de seguretat a la part posterior. Almenys dos parcs, Valls i el Vendrell, tenen camions parats sense arreglar per problemes burocràtics. Segons explica avui el diari Més, la previsió és que les noves incorporacions de bombers no arribin als parcs fins al 2020. I a aquesta hora, precisament, controlat ja l'incendi del magatzem d'un càmping situat a la platja de Tamarit de Tarragona. Ha cremat una nau aïllada i la coberta d'uns 300 metres quadrats ha començat a col·lapsar, segons han explicat els bombers. No hi ha hagut ferits ni desallotjats. L'avís s'ha produït a primera hora del matí, a quarts de set. Hi ha més qüestions. Salut tancarà un 2% menys de llits aquest estiu i reforçarà l'atenció primària i hospitalària amb prop de 500 professionals arreu de Catalunya. A Tarragona, al camp, estaran disponibles el 84,8% dels llits. Són menys que l'any passat, això sí. En l'atenció primària s'incrementaran 40 metges, 34 professionals d'infermeria i 25 auxiliars administratius que es concentraran als centres de Gimbernat, Miami Platja, Calafell, Salou, Torredembarra, La Pineda, l'Hospitalet de l'Infant, Comarruga i el Vendrell. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, els llits disponibles seran el 88,6, 8 punts més que l'any passat, mentre que l'atenció primària s'incrementarà amb 7 metges, 7 professionals d'infermeria i 7 auxiliars administratius. Aquest reforç dona cobertura sobretot a les zones de costa, en què durant l'estiu augmenta significativament la població.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
35 minuts que passen de les 12, veïns d'una urbanització Planes del Rei de Pratdip denuncien que no tenen aigua des de fa una setmana. Hi ha unes 190 cases afectades i fa una setmana que no tenen subministrament i altres pateixen talls intermitents des de fa mesos. L'alcalde de Pratdip, Joan Maria Rovira, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que aquesta incidència, que ja va passar a principis d'any, és deguda a la deixadesa i manca de manteniment de la xarxa per part dels propietaris d'aquesta urbanització, que l'entitat gestora de la qual es troba en liquidació. Així ho explicava l'alcalde de Pratdip.
L'Ajuntament de Pratdip subministra les 24 hores del dia aigua a l'organització Planes del Rei. L'estat de la xarxa i dipòsits de l'organització és molt precari, degut a la manca de manteniment dels últims mesos. Els mateixos senyors de l'organització van despedir, i per falta de diners, a la brigada que treballava a l'organització, i aquesta xarxa no té manteniment.
L'Ajuntament s'ha compromès a aportar tonells per garantir almenys l'aigua d'ús de boca. Des de l'urbanització asseguren que és feina del consistori i que tot plegat té un rerefons polític. A Planes del Rei, la població augmenta durant l'estiu fins als 2.000 habitants. Habitualment són 150 els censats. La xifra del matí són els més de 2,8 milions de tones que ha mogut el port de Tarragona només al mes de maig. El port ha crescut un 7% durant aquest mes. Destaca l'increment de tràfic de cereals i farines. Per altra banda, en els primers 5 mesos de 2018 han fet escala a Tarragona 17 creuers. Això ha suposat l'arribada de 21.300 passatgers. Anem fins a les Terres de l'Ebre. La disminució del cabal del riu ha permès el segon tractament contra la mosca negra de la temporada. Els tècnics del Copate remarquen la importància d'actuar just abans que arribi el màxim de població de l'insecte, que és durant la primera quinzena de juliol. Ho ha explicat el tècnic del Copate, Raül Escosa.
Hi havia 200, 100 i pico, 20... O sigui, la quantitat era important com per a tractar-se i després, el que diem, de tants de mesos de no poder haver fet un control. Per tant, ens atencem en aquest màxim poblacional i interessa rebaixar les poblacions de larves que hi ha al riu. Explicar sempre, que sempre ho expliquem, que aquests tractaments són larvaris, per tant, la mosca adulta que està volant i que està afectant la població, això no li fa res. Però sí que el relleu generacional se verà afectat pel tractament.
Encara en medi ambient, els expliquem que el Departament d'Agricultura ha posat en marxa un pla pilot per prevenir i reduir els danys que genera la plaga de conills en unes 17.000 hectàrees de conreu del Baix Ebre i el Montsià, especialment als camps de cítrics. Els conills acaben rosegant la part baixa de l'escorça del tronc, això impedeix la circulació de la saba. El resultat final és la mort de tarongers i mandarines. Uns arbres, recorden, que poden trigar 8 anys a produir uns 80 quilos de fruita. El primer pas serà la creació d'una comissió tècnica que ha de proposar les mesures concretes i fer el seguiment sobre el terreny. El director del Departament d'Agricultura a les Terres de l'Ebre és Ferran Grau.
Intentarem millorar-les en qüestions com, per exemple, evitar no caçar guineus, portar depredadors si és el cas. Intentarem buscar altres mètodes que discutirem quan la comissió tècnica estigui creada, quins són els més adequats. Es fa de totes les maneres possibles i intentarem tot allò que permeti la llei sumar-ho a cacera nocturna, per exemple, intentarem sumar-ho després d'una bona organització, que no hi hagi mal a tercers ni a persones.
Des de l'any 2010, les 25 autoritzacions anuals de caça per dany han permès capturar una mitjana de 30.000 exemplars de conill. Anem ara a la plana cultural. Una bona notícia. Riba-roja d'Ebre està acabant el procés de creació de la que és la tercera edició del Festival Riu d'Art. Des de fa dues setmanes, 10 artistes de 6 països diferents estan reconvertint espais municipals degradats i abandonats que engrandiran aquest petit museu a l'aire lliure en què s'està convertint el poble de Riba-roja. La convivència entre els vilatans i els artistes és clau en el procés de creació que genera aquest festival i algunes de les propostes s'alimenten a l'hora de plasmar història del poble. Dibuixos inspirats en vivències d'avantpassats, records i somnis de veïns embotellats o una coreografia que descriu l'obertura que ha fet el poble cap al riu són alguns dels exemples en què ha donat de si aquest festival fins ara. Una de les artistes locals que hi participa és la il·lustradora Roser Gai, una coworker que ha tornat al poble fa dos anys on ha trobat l'espai per donar un impuls a la seva feina.
Doncs per mi és un honor poder formar part del Riu d'Art i de tot el que es cogui al meu poble a nivell cultural i artístic, sobretot, i estic molt contenta del resultat i de com està anant. Des que estic aquí treballo més que mai, perquè tinc un espai net, ampli, tranquil i molt còmode i amb molta sinergia amb molts tipus de persones i de professionals. Llavors jo des de que estic aquí la meva feina ha despuntat més que els 15 anys que porto treballant a Barcelona o altres ciutats.
Acabem repassant les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui Tarragona acogerà los refugiados de l'Open Arms. Al Reus Digital, destacat que Tarragona tanca uns jocs amb un estadi més ple que en la inauguració i l'agraïment a atletes i voluntaris. En la mateixa línia, el del Camp.cat, els Jocs Mediterranis s'acomiaden de Tarragona amb una cerimònia festiva. I també el Tarragona 21, una cerimònia vibrant, diuen, tanca 10 intensos dies de Jocs Mediterranis. També portada avui al diari Més, fotografia per aquesta cerimònia de cloenda i un titular que diu adeu Tarragona 2018, hola, Orà 2021. 20 minuts, 19 ja, per arribar a la una. Ens aturem només un minut per la publicitat i continuem.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ven a las rebajas de moda de Hipercor. Nunca los descuentos y los precios de Unic fueron tan buenos. Selección de bikinis y bañadores para mujer desde 7,99. Bermudas y short para niño y niña a 4,99€. Las rebajas de Unic en Hipercor. Más que un buen precio.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estás informat.
És dilluns, aixequem persiana al programa, continuem amb el nostre espai de talent amb denominació d'origen, busquem projectes, negocis, idees, ja saben que ens criden l'atenció, i aquí hem parlat en diverses ocasions de com és de complicat començar un projecte, però i continuar-lo, i mantenir-se, això és com fer una dieta ben feta, no? Nos fijamos hoy en el libro La empresa total, cómo debería ser la organización hoy para sobrevivir mañana. És un trabajo de Elizabeth Díaz, Marta García, Núria Povill i Claudio Drapkin, que és fundador de Solo Consultores y le tenemos al otro lado del teléfono. Claudio, ¿qué tal? Buenos días y gracias.
Hola, buenos días. Encantado de estar contigo.
Igualmente. Oye, ahora profundizamos en algunos aspectos concretos de lo que nos contáis en este libro, pero antes te pido que me traces en pocas palabras el dibujo de lo que es exactamente. Hablamos de un libro de ayuda a empresarios, un método de trabajo. ¿Cómo lo definirías?
Mira, fundamentalmente es un libro de ayuda a empresarios que fundamentalmente en estos momentos se plantean los retos de gestionar sus empresas en un entorno cada vez más cambiante, con lo cual es una propuesta fundamentalmente de ayuda y de nuevos marcos para ser más exitosos.
Este libro es fruto de, creo, el trabajo de casi 15 años o más de 15 años asesorando a empresas de sectores distintos y en aspectos, supongo, muy, muy diferentes también.
Así es la destilación de nuestra trayectoria, de nuestras experiencias y sobre todo escrito en base a lo que hemos probado y comprobado que funciona trabajando con equipos y directores, como tú decías, de diferentes tipos de organizaciones.
Yo decía, presentando, haciendo la introducción, decía que esto de mantenerse es como con la dieta, ¿no? Que al final quizá empezar es muy complicado, evidentemente, tiene sus cosas, pero después mantenerte y saber adaptarte al paso del tiempo y a los cambios, no sé si lo es incluso más.
Así es. De hecho, lo que planteas de alguna manera es un elemento central en las reflexiones de los equipos directivos en estos momentos, ¿no? El tema es muy central porque cuestiona fundamentalmente el para qué de las empresas, ¿no? Si están fundamentalmente para acumular y para generar valor por el accionista únicamente, o centralmente están, como tú dices, para sobrevivir, es decir, para mantenerse en el tiempo y seguir ofreciendo y satisfaciendo a sus clientes con sus propuestas de valor, ¿no? Parece un matiz poco importante, pero es absolutamente trascendental, porque marca aquello que realmente es importante para la empresa, o acumular o sobrevivir.
Supongo que esto de sobrevivir va muy ligado también a lo que nos comentabas ahora de la rapidez con la que todo se mueve ahora, ¿no? A veces estamos quizás, ¿no?, los empresarios en este caso, las pequeñas empresas sobre todo, ¿no?, tan focalizadas en sobrevivir que dejan quizá de mejorar en algunos aspectos.
Sí, exacto. A veces asociamos a la palabra sobrevivir como estar un poco en las últimas, ¿no?
Sí.
Como estamos un poco nadando. Pero para nosotros sobrevivir tiene un matiz de mucho de largo plazo, ¿no? Tiene otro contenido. Es un contenido, te diría, de sobrevivir en un estado higiénico, en un estado saludable, ¿no? El poder estar en los mercados de una manera tranquila y poder ir adaptándonos. Como está señalando, a un elemento central en estos momentos, que es precisamente la velocidad de los cambios. No solo la velocidad, sino su exponencialidad, porque lo que pasará en los próximos 3 años seguramente no lo habremos visto en los últimos 30.
Yeah.
Y el efecto, sobre todo el impacto de la tecnología con inteligencia artificial e impresoras 3D, está transformando totalmente la manera no solo de gestionar personas, sino gestionar tecnología, procesos, y eso requiere una mirada distinta a la tradicional, una mirada que ponga el foco en elementos más amplios que los que tradicionalmente hemos puesto, ¿no?
De hecho, aquí en este libro, en La Empresa Total, habláis y mucho de este adaptarse para sobrevivir desde la versión positiva, digamos, del sobrevivir, y la capacidad de cambio y de adaptación, ¿no? Es imprescindible.
Mira, en nuestro modelo trabajamos fundamentalmente con 3 palancas. La primera es la capacidad de la empresa para generar flujos financieros, valor económico que le permita retribuir a los accionistas como ellos desean y como se merecen por asumir los riesgos que toman al invertir en las empresas, pero también para poder desarrollar inversiones, ¿no? Este es el primer elemento. Los otros dos son el valor relacional, es decir, cómo una empresa construye valor relacional interno con todos sus colaboradores y externo con todos los stakeholders con los que ha de relacionarse, ¿no? Y el tercer factor es la capacidad de adaptación. Es decir, una empresa puede ser excelente generando valor económico, excelente generando valor relacional, pero si no tiene capacidad de soltar modelos que le han sido útiles, de replantearse la manera en la que funciona, de escuchar al entorno y de alguna manera estar continuamente creando espacios y pensamiento disruptivo para modificar la manera de ser y la manera de estar en el mercado, puede tener problemas de sobrevivencia, ¿no?
Uh-huh. Habláis evidentemente de esta tercera pata, esta capacidad de cambio, de adaptación. Lo que nos comentabas ahora, ¿no? Este valor económico más el valor relacional, es este valor total del que hablamos, ¿no? Del que habláis en el libro.
Sí.
Me ha parecido muy interesante también el apartado que dedicáis a los clientes, es decir, porque además esto lo veo como muy fácil de aplicar a una empresa, quizá que nos pueden estar escuchando ahora, ¿no? Pequeña o mediana, ese valor que le hemos dado al cliente, con el que ha cambiado tanto la capacidad con la que, o sea, la manera de relacionarnos con él, con redes sociales, ¿no? Con esta inmediatez de ahora. Tenemos que adaptarnos también a este nuevo modelo de cliente.
Bueno, de hecho, esto es uno de los elementos centrales, es decir, supongo que esto tradicionalmente se ha visto así, pero hoy en día es más importante aún entender que uno de los sentidos fundamentales de la existencia de una organización, no solo empresas, sino organizaciones del sector público, del tercer sector, es precisamente la figura del cliente, es decir, aquella persona que reconoce el valor que tú lo entregas. Por tanto, la manera en la que construimos la relación con estas personas es central. Ya no solo, evidentemente, buscan precio, ya no solo buscan servicios, sino lo que buscan es la manera en la cual ellos tienen experiencias positivas con nosotros, ¿no? La manera en la que somos capaces de escuchar lo que necesitan y escuchar lo que de alguna manera les podemos dar de manera única, ¿no? Y esto implica estar en contacto con ellos de muchas maneras, ¿no? Ir mucho más allá de una mera transacción entre producto, servicio a cambio de precio, sino una transacción que tiene que ver con darle, construir fidelidad con ellos, escuchándolos y atendiendo lo que ellos quieren para que tengan experiencias positivas con nosotros, ¿no? Y esto no solo en la empresa tradicional, es una reflexión muy, muy, muy importante, sobre todo en el sector público, ¿no? Porque en el estudio que hemos hecho para sustentar nuestro modelo, nos hemos dado cuenta que en ese ámbito, fundamentalmente, uno de los elementos que más se penalizan es el valor relacional con los usuarios o con
claro,
los clientes, ¿no?
Claro, tenemos ese cliente potencialmente infiel, ¿no,
sí,
Claudio? Al que tenemos que seducir, digamos.
Lo tenemos que tener cerca, lo tenemos que escuchar, lo tenemos incluso que meter dentro de nuestros procesos de decisión. Hay una decisión que parece obvia, pero no lo es tanto, de un equipo de dirección, y que es trazar una frontera entre lo que ellos decidan, los elementos que están dentro o fuera de la organización. y hay organizaciones que han ido mucho más allá considerando al cliente como parte interna de la organización, como un partner central en el cual se le está escuchando, se le está poniendo los procesos de decisión porque forma, como te digo, parte del sentido central de la organización.
¿A quién recomendarías, Claudio, este libro, La empresa total? Porque yo que lo he podido leer prácticamente todo, me ha dado la sensación de que es como que nos ayudáis a hacer una, ¿cómo lo diría?, una experiencia extracorpórea, es decir, ver la empresa como desde el exterior, ¿no? Si tú tienes una empresa, verla desde fuera para poder identificar esas debilidades, ¿no?
Nuestro propósito ha sido crear un texto, un marco en el cual quien lo utilice, que pueden ser fundamentalmente, nuestro objetivo son equipos de dirección, responsables de equipo y todas las personas que de alguna manera están tomando decisiones en una organización, ¿no? A veces eso también se confunde, que los líderes solo son las personas de los equipos de dirección. Nosotros en nuestras intervenciones siempre clarificamos que líder o director es toda aquella persona que toma decisiones sobre recursos, ¿no? Desde luego sobre personas, pero a veces si no tienes equipo, tomando decisiones sobre recursos también eres un líder. Por tanto, este texto es relevante para ellos y también para todos los otros actores al lado que están alrededor de esto, como pueden ser consultores, como pueden ser futuros directivos, etcétera, ¿no? Y lo que sí intentamos es, fundamentalmente, la complejidad de una organización, simplificarla. Como ves, es un libro que no es un extenso, tiene un formato casi de manual e incluye no solo herramientas, sino casos prácticos. Hay dos casos prácticos de intervención con el modelo que esperamos que sean de utilidad porque están al servicio de quien los lea, ¿no?
Exacto, te iba a decir, ¿no? Lo has definido perfectamente, ¿no? Es que tiene una parte que es más de manual, ¿no? Digamos, y me parece muy interesante estos dos casos prácticos que nos planteáis, como con las notas a pie, ¿no? Digamos,
exacto,
este es el problema, ¿qué se puede hacer, ¿no?
Exacto.
Quizá ahora, Claudio, alguien que nos esté escuchando dirá, bueno, esto es válido para quizá organizaciones más grandes, ¿no? Empresas quizá más grandes, pero yo creo que no, ¿no? Al final siempre podemos aplicar estos conocimientos, aunque tengas, pongo por ejemplo, una tienda de barrio, ¿eh?
Mira, totalmente. Mira, una de las características que tiene el modelo y que cuidamos mucho a la hora de pensar en él era que tenía algunas características que lo hacían fundamentalmente útil y son, entre otras, dos que destacaría una. Uno es precisamente su aplicabilidad. Es aplicable a empresas de cualquier tamaño, ¿no? Y de cualquier sector. Incluso más, que es la segunda característica, es que es escalable. Yo este modelo lo estamos trabajando con directivos individuales. Es decir, tú puedes de alguna manera llegar a situar en tu actividad como directivo, si eres un directivo total o no. Es decir, cómo tú mismo a nivel personal eres capaz de desarrollar valor económico, valor relacional y qué capacidad de adaptación tienes como individuo. Desde ahí, llevarlo a tu equipo, a tu o tu organización. Por lo tanto, es escalable y, por otro lado, aplicable. Mira, estamos trabajando con este modelo en el ámbito de la educación, en proyectos que en estos momentos están rompiendo paradigmas en el ámbito de la educación. Estamos utilizando esta llegada. Lo estamos utilizando en empresas tradicionales del ámbito de las finanzas, de los seguros, es decir, en diferentes tipos de organizaciones que, fundamentalmente, para nosotros, como concepto amplio de organizaciones, cualquier equipo, ya sea de 2, 3 o 1,000 o más personas que están alrededor de un objetivo al cual quieren cumplir de una manera saludable y hacerlo perdurable en el tiempo, ¿no?
Claro. Yo les recomiendo la lectura, si es el caso, ustedes se llevan una empresa, no sea más grande, más pequeña, es La empresa total, lo tienen con Editorial Profit publicado. A mí me gustaría preguntarte ya para terminar, Claudio, vosotros lleváis muchos años desde solo consultores pues asesorando empresas. A veces en las empresas quizá más pequeñas el principal problema con el que os encontráis es esa cosa de decir, bueno, es que esto lo hemos hecho siempre así y aunque no funcione al 100%, vamos a seguir tirando millas, ¿no?
Sí, es una creencia muy instalada, ¿no? Y que evidentemente tiene todo su sentido, porque cuando tú miras la historia de una organización y que ha tenido éxito, que se ha podido sostener en el tiempo durante mucho tiempo, es que lo ha hecho muy bien y lo han hecho muy bien. El tema es que ahora la gran pregunta o la gran barrera o la gran ola no es interna, es externa. Es decir, el entorno ya no es el de antes. Y lo que antes te servía, ahora no, quizás no te sirve. Con lo cual,
claro,
esa creencia la tienes que poner, validar porque ha sido útil, Lo que sucede es que ahora quizás hay que ponerla un poco en cuestión y empezar a escuchar qué cosas distintas están pasando fuera y que están pasando de manera, como te digo, exponencial. Uh-huh. Vuelvo a decir lo que he dicho antes, lo que pasará en los próximos 3 años, a lo mejor ha tardado 30 años en el pasado pasar, ahora pasará muy rápido.
Claro, todo se multiplica, ¿no? Hoy en día. Pues nuestra recomendación, el libro La Empresa Total, lo tienen con Profit Editorial. Claudio Drapkin, un placer tenerte por aquí, vuelve cuando quieras.
Muchísimas gracias, un placer compartir con vosotros. Adiós.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977-75-40-60. Breas Hotel, la millor elecció.
Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
El tiempo no es oro, el oro no vale nada, el tiempo es vida.
Centro Médico Roma, todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1, 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
¿Tens una historia para explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Tres minuts i arribarem a la una. Avui no els havia posat música encara, ja sé jo que em posava en falta. Avui sona Camarón de la Isla perquè ens deixava tal dia com avui de l'any 1992. Déu-n'hi-do.
Señoras y señores, sepan ustedes, señoras y señores, sepan ustedes que la flor de la noche, a quien la merece.
De seguida els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE, no marxin, perquè avui tenim encara moltíssimes històries per explicar des d'ara i fins les dues. D'entrada no es poden perdre l'espai del nostre Sibarita, del Carlos Montagut, perquè ens ha preparat per avui i dilluns vinent una sèrie de propostes pensades per cada una de les denominacions d'origen de les comarques de Tarragona. No està malament la proposta, eh? D'O, Sella i un lloc on anar a dinar. Allò típic que dius, he anat a tal poble del Priorat i no sé on anar a dinar. Doncs no s'ho perdin, perquè el Carlos Montagut els dona les coordenades ideals d'aquí una estona. I què més? Perquè ara més coses encara, hem d'agafar la Nacional 240 i avui unirem COPE Lleida i COPE Tarragona per parlar de propostes d'aquest estiu per mar i muntanya. De fet, volem que ens ajudin. Si volen recomanar-nos algun racó de les comarques de Tarragona que els agradi especialment, ajudi'ns a fer una llista d'idees per on anar aquest estiu. Va, a través del WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34 i ens diuen un racó que a vostès els agradi especialment, una platja, una activitat, el que sigui, de qualsevol punt de les comarques de Tarragona. Vinga, així ens ajuden a fer la llista. Nosaltres en parlarem avui amb algú del Club Nàutic de Cambrils, que ens explicarà també activitats que podem fer allà. El Ricard, des de COPE Lleida, ens farà, crec, recomanacions tant de plana de Lleida com de muntanya, així que pot ser molt interessant avui el llistat amb el que acabarem a les dues. Recordin el telèfon del programa, és el 977-32-6050, i el WhatsApp on enviar-nos aquestes propostes és el 672 65 35 34. Vinga, ara notícies i nosaltres hi tornem en 5 minuts. No se'n vagin.
Por el camino, yo me entretengo.
lo pretendiera. Yo no sé quién soy ni lo pretendiera. Y volá, volá.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, acaba de hacer oficial su dimisión. Tras su arresto, está investigado por delitos de malversación y prevaricación en la contratación de altos cargos. Defiende que no ha metido la mano en la caja y que seguirá como alcalde de Onteniente. COPE Valencia, Ana Matamales.
Recibido con aplausos de trabajadores y diputados de su grupo, Jorge Rodríguez ha anunciado que deja la presidencia de la Diputación para demostrar su inocencia desde fuera de la institución y no perjudicar al partido. Asegura que habrá podido equivocarse, pero que ni él ni su equipo han sido unos ladrones y se va confiado de su inocencia y también de la de todo su equipo. Lo que no ha aclarado Rodríguez, puesto que ha sido una comparecencia sin preguntas, es si va a mantenerse al frente de la alcaldía de Ontinyent.
Carles Puigdemont quiere disfrutar de todos los privilegios como expresidente de la Generalitat, de todos menos del sueldo, porque ya cobra como diputado del Parlament. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Fue el pasado 22 de junio cuando Carles Puigdemont presentó un escrito para acogerse a la ley catalana que regula el acceso de los expresidentes a los recursos que le corresponden como tal. Básicamente un despacho con personal, un coche oficial y a seguridad. En cambio, Puigdemont ha renunciado a la asignación que le tocaría como expresidente. Y es que hay que tener en cuenta que Puigdemont cobra ahora el sueldo de diputado. Hay que ver en cualquier caso cómo se concreta esta petición, teniendo en cuenta que Puigdemont está en el extranjero, ahora en Alemania, y si no hay extradición, tiene previsto trasladarse a Bélgica.
Las ventas de coches volvieron a subir en el mes de junio. Lo hicieron un 8% más que el mismo periodo que el año anterior. Joaquín Vidmanos.
El mercado acumula 27 meses consecutivos de subidas. En junio se vendieron 142.376 turismos y todoterreno, gracias sobre todo al canal de empresas y a las firmas de alquiler, que crecen a doble dígito, por encima del 10%. El de particulares está mucho más flojo, según reconoce a COPE Noemí Navas, que es portavoz de la patronal de fabricantes ANFAC.
Hay hueco para que el canal de particulares crezca un poco más. Sería deseable que fuera un poquitito más fuerte.
Se ha cerrado el primer semestre. El sector maneja todavía terminar el año con 1.300.000 matriculaciones.
Primer lunes del mes de julio en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Ángela Sánchez.
Nuevo rescate de inmigrantes en las costas andaluzas. Salvamento Marítimo ha localizado esta mañana 109 personas en el estrecho que viajaban a bordo de tres pateras y que están siendo trasladadas a diferentes puertos de la provincia de Cádiz. Mientras, el barco de la ONG Proactiva Open Arms, con 60 inmigrantes a bordo, sigue su camino hacia el puerto de Barcelona, donde está previsto que llegue el miércoles. Representantes del Gobierno, del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat están reunidos con Cruz Roja para coordinar la llegada de ese barco. Y nueva operación de la policía contra la explotación sexual. 4 personas han sido detenidas y 6 mujeres de origen chino han sido liberadas en Ibiza. Las obligaban a prostituirse 24 horas durante 7 días a la semana en un piso de la isla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias a la persona de la que hoy habláis en el espejo, miles de niños, hijos de mujeres presas, han podido crecer junto a sus madres.
Efectivamente, hoy queremos recordar en el espejo al jesuita Jaime Garralda, que fallecía este sábado pasado a los 96 años. Dedicó toda su vida a los presos, a los enfermos de SIDA, drogadictos, personas sin hogar, migrantes, vamos, los que él reconocía como los preferidos del Señor. En 1978 fundó la ONG Horizontes Abiertos para ayudar a los presos a rehacer sus vidas al salir de la cárcel. Y como decías, gracias a él, cambió la fisonomía de las cárceles españolas. Y miles de hijos de mujeres presas han podido crecer junto a sus madres. Su testimonio de entrega, que tantas veces hemos escuchado aquí en COPE, ha conectado con personas de todo el espectro social e ideológico. Hoy podemos decir que el padre Garralda ha muerto un hombre con fama de santidad, un cristiano que ha tenido una vida realmente feliz y plena. Su trayectoria, larga y riquísima, la vamos a evocar dentro de un ratito en el espejo.
El padre Garralda, que se ha ganado una página muy, muy grande en la historia. Escuchamos.
Hasta luego, Antonio.
Hasta luego. Vamos ya con el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
España que vuelve a casa obligada y Chris Froome feliz tras saber que podrá correr el Tour.
La selección regresa esta tarde a casa, Antonio, después de la triste eliminación en el Mundial. Tiene previsto aterrizar en Madrid en torno a las 6:30 de la tarde. La federación se afana desde ya en decidir el futuro del banquillo, si sigue Hierro o si llega un nuevo entrenador. Y hoy continúan los cuartos de final del Mundial. A las 4 tenemos el Brasil-México, a las 8 el Bélgica-Japón, todo en tiempo de juego. Fuera del Mundial, Chris Froome, como decías, muestra su alegría después de saber que podrá correr el Tour de Francia, Eric Frade.
Parece que el silencio guardado ayer por Froome y por su equipo tras conocerse el veto del Tour de Francia tenía una razón, y es que hoy la UCI ha hecho pública su absolución al entender el Tribunal Antidopaje, con la bendición de la Agencia Mundial, que los niveles disparados de salbutamol en la orina de Froome en la etapa 18 de la pasada Vuelta Ciclista a España no se debieron a un uso por encima de lo permitido de dicha sustancia. El cuatro veces ganador del Tour hoy sí ha roto su silencio para decir sentirse agradecido y aliviado de haber puesto punto y final a este capítulo que le ha perseguido durante 9 meses y que la decisión es importante para él, para el equipo y para el ciclismo.
Y del mercado del fútbol, el Atleti de Bilbao ha hecho oficial el fichaje del defensa del PSG, Yuri Berchiche, hasta 2022, y el Getafe, el del delantero del Valladolid, Jaime Mata.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Cope Tarragona.
Estás informado.
Passen 6 minuts de la una, reprenem al migdia Cope Tarragona. Estem en directe des d'ara i fins les dues. Aquí hi ha moltes veus que escoltar i moltes històries avui per explicar-los, així que no se'n vagin. Ens aturem 2 minuts i mig per la publicitat i ens hi posem.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Opel Grandland X, el nuevo SUV de Opel, este mes con 4 años de garantía y mantenimiento a un precio increíble, patrocina el siguiente espacio.
No pudo ser, se confirmaron los peores augurios y España ha quedado eliminada del Mundial. Quizás ser campeones en Sudáfrica fue solamente un sueño, porque en Brasil 2014 España cayó en la fase de grupos y en Rusia 2018 hemos caído en octavos de final. Vendrán nuevos jugadores y un nuevo seleccionador y volveremos a intentarlo dentro de 4 años en Qatar. El Mundial continúa, pero no es lo mismo. España está eliminada.
Y ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Preocuparse por los terroristas en vez de preocuparse por las víctimas del terrorismo, hombre, la verdad es que nos ha descolocado un poco.
Vamos a convocar una comisión con todos los actores que están implicados en el tema de la lucha contra la violencia de género.
Está pasando.
Destrozarse demasiado en esta carrera para ser el nuevo presidente del PP, hombre, lo acaba pagando el partido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Si ellos no cumplen la ley...
¡Hombres! Todos tienen lo mismo en la cabeza.
Solo queda una respuesta. Ellas disparan primero. Bandidas...
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Y 4 mujeres y un destino. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back, she said shut up and dance with me.
El Sibarita.
She said ooh, ooh, shut up and dance with me.
Seguim amb més coses del programa. Ell és un home de paraula. L'últim dia que va estar aquí fent-nos aquest espai, que va tenir molt èxit, per cert, de les rutes del menú del dia per la demarcació de Tarragona, ell va dir, vinc, estic preparant una cosa de cara a aquestes dues últimes setmanes d'estiu que us agradarà molt, relaciona vins i turisme. Jo vaig dir, compro. No sé què és, però compro. Carlos Montagut, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé. Aquí ja tot preparat.
Tot preparat. Avui bé, el veiessin, eh? Vull dir, li hauré de fer una foto i tot pel Twitter, eh? Tablet, apunts per un costat, telèfon, tot aquí.
Si mos hi ficam bé, no?
I
tant. Intentam-ho fer
ara ho has dit.
Mínimament bé.
Ara ho has dit. És que és molt treballador, el Carlos. He de dir que és veritat que va tenir molt èxit l'últim dia que vas estar aquí. Això dels menús del dia, eh?
Ah, sí? O què?
Sí, senyor. Sí? Sí, senyor.
Ah, doncs potser haurem d'anar ampliant l'oferta i anar mirant més cosetes.
T'ho dic. O sigui, jo crec que hem de fer, quan tornem al setembre, si tot va bé i som tots aquí...
Ara ja sí que haurem de deixar per a la pròxima campanya,
no? Sí, sí, això sí,
no?
Perquè d'aquí dues setmanes, senyores i senyors, mos agafem vacances al programa.
Bueno, però va estar bé, no? Perquè sempre sí. Parlàvem de cosetes així, menjars i restaurants i tal, i, hosti, el dia a dia és pues, el que estem tots, no? No?
Sí, senyor. Pues, també, el dia a dia, quan tu has d'anar a dir, ara estic aquí, he anat a parar a Sant Carles de la Ràpita i no sé on anar a dinar. Doncs pues, no passa res, posen el podcast del Carlos i ja saben on anar a dinar.
Ahí està, perfecte.
Llavors, pensa avui, et dic, tenim edició especial aquestes dues últimes setmanes de programa, que no de vacances del Carlos i el Xavi a l'Oranget, que ells no tanquen, eh? Vull dir, nosaltres tanquem la paradeta, però a l'Oranget no, eh?
Al peu del canó estem
allí. Ja sí, saben sí. On són, no? Carrer d'en Vila número 2 de Reus, allà poden anar a demanar qualsevol vi, qualsevol cava, cervesa, el que vulguin, i si no ho tenen, us ho busquen. Us ho busquen. Llavors, avui, a veure, em vas dir que era una cosa que unia vins i turisme, no? Sortida.
I gastronomia.
I gastronomia,
mica,
sortir
no?
De casa.
Sí, sí.
Llavors...
home, aprofitant que estem a una província amb moltes d'os, parlem de vins, ara, amb moltes d'os, pues, el que he preparat és una sortida a diverses, bueno, una per a cada d'O, D.O. Terra Alta, Montsant, Priorat, Conca de Barberà i Tarragona,
sí.
Una visita en algun celler on facin aquestes visites de no turisme i després ja pues, poder buscar algun restaurant ja de la zona pues, per anar a acabar de rematar la cosa ja.
Molt bé, o sigui, un treball completíssim el que ha fet avui, ja li poden agrair al Carlos Montagut la feina feta. Eh?
I ara que venen dies de vacances, de sortir, d'anar a voltar i tot això, dic que és el moment.
Mira,
no,
tinc unes ganes ja, o sigui, jo a l'audiència me l'estimo, però ja deuen estar tan farts de mi també, cada dia.
Segur
sí,
que
sí,
no,
sí, sí.
Segur
no, sí, que sí, que sí, siguem sincers. Llavors sortim una mica de casa, que escolta, que quan jo no hi sigui, la programació de COPE continuarà.
Home.
I estaran estupendament acompanyats, també, eh?
Però faltarà algo, segur, eh?
Una mica.
No sé si arribarà a ser la cosa...
Gràcies,
completa
Carlos.
Del tot, eh?
Escolta, va, per quina D.O. comencem?
Començant per la D.O. Terra Alta,
eh? Sí. Ai, mira, comprant cap a casa.
Bueno, em dic que faríem una percada,
no? Sí, plebem, no? Plebem.
De la Terra Alta, ara que jo estic... Bé, ara podem treure pit els de la Terra Alta amb els vins blancs que tenim
sí,
i negres també, eh?
Tens tota la raó.
Que tenim de sortir. Doncs, pues, bueno, amb de la Terra Alta podem fer una visita... He fet un celler per D.O., perquè si no, igual mos hi podem morir, no? En tot això, que hi ha més cellers, no?, que fan cosetes. Però, per exemple, a la Terra Alta anirem cap a Batea, al celler Altavins, on tenen diverses propostes de per poder fer visites al celler amb tastos de vins, no? Tenen amb uns preus molt econòmics. Per exemple, al celler Altavins a Batea tenim quatre visites diferents a uns preus molt econòmics. Una de 6 euros, que és la visita amb tast al celler, 6 eurets, la mar de bé, vas allí
perfecte,
a Batea i després pues, ja tu pots anar por ahí. Després tens una altra que és visita les vinyes i un altre tas de vins al celler, que aquesta val 8 euros.
Bueno, tampoc molt... no seria cap dispendi, eh?
No, molt econòmics. Una que ja és més curiosa, que ja uneix vins amb una miqueta d'història de Batea, que és la visita al celler, tas de vins i una visita al nucli antic de Batea, on t'explica pues, bueno, les anècdotes del poble i totes les històries de Batea, no? En este cas... I després està el pack Altavins. Aquest, la de la visita al nucli antic són 10 euros.
Bueno, tirant la casa per la finestra.
Sí, home, els preus realment molt, molt competitius. I després tenim el pack Altavins, que val 35 euros, on tenim doncs, el mateix, no? Visita al celler, visita les vinyes, tas de vins, i després acabam també pel poble, fent la ruta del poble, on t'expliquen les històries del poble, les anècdotes del poble, i al final acabam en un dinar al restaurant Mirevall amb un tas maridatge dels vins Altavins.
Què em dius,
aquí ja és el pack ideal, no?
Perquè celler, ja porten a dinar i tot.
Celler, visita pel poble i al final dinar.
Molt
35
bé.
Eurets.
Home, dinar amb maridatge de vins, atenció. La visita...
Visita està... completa, eh? Visita completa, eh? Vull dir, aquí sí que ho tenim la mar de bé.
Preu ideal, jo trobo, no? O sigui,
molt
a veure,
bé, molt bé.
Per entendre'ns, eh? Que pensin en tot el que
en
inclou.
En tot el pack, eh? Vull dir, dinam, una visita per Batea, que sempre està bé, conèixer la història dels pobles i de la Terra Alta, i, bueno, ja està. I conèixer el celler, i conèixer una miqueta, ja dic, pues, tota la història de Batea, que és molt bonic.
Perfecte, doncs apuntat, sí senyor. A quin restaurant m'has dit que porten a dinar?
El restaurant Miravall, a Batea.
Miravall, jo m'ho apunto tot, senyores i senyors, perquè aquesta informació és hora, eh? Miravall de Batea. Molt bé. Celler Altavins, és la parada triada a la de Terra Alta. Evidentment, com ha dit el Carlos, són molts els cellers de cada lloc, avui fem només una tria, eh?
Jo, per exemple, després, per nombrar alguna coseta més, tenim a Corbera d'Ebre el celler Frisac, on el francès mos pot fer una visiteta pues, pel poble antic de Corbera, per la església del poble, i després acaba també un tast a les trinxeres, que es
això
diu tast amb trinxeres, també,
sí.
I allí pues, tornem a unir el mateix, no? Una mica la història de la Terra Alta, una part de la història més fosca, no?
Sí.
I més dolenta de la Terra Alta i d'Espanya en general.
Sí.
Però unim amb un tas de vins i li donem una mica la volta, que és una visita també força interessant.
És molt interessant.
I amb el Francesc, que el tio és passió pura.
I tant, i l'hem tingut aquí, la veritat és que ens va semblar una iniciativa molt interessant, perquè al final és una manera diferent d'apropar-te a la història, explicada sobre el terreny, i et torno a dir-ho, que sempre ho dic, si la gent no coneix Corbera, el poble vell de Corbera, ja et triguen, eh?
Sí,
perquè és
sí.
un lloc de veritat, que et quedes sense aire. Eh?
I des de... No sé si ara ha canviat d'on faltàs a les trinxeres, crec que encara és la mateixa zona de quan hi vaig anar allò. Allí hi ha una vista fantàstica, de que és tota la vall de Corbera, tenim Gandés allí al costat també, després enfrente tens pues, tota el que és la Serra de Cavalls, Serra de Pandos, la veritat és que les vistes d'allí també són molt maques. Això és per posar un altre exemple allí a la Terra Alta.
Perfecte. Canviem de D.O. ja? Canviem de D.O., sí, perquè ja veig que no ens donarà... Volíem fer tres, en farem dos avui,
dos?
A Carlos.
Pues venga,
sí.
Dos, el pròxim dia pues, ho acabarem de rematar. Pues ara anem a la D.O. a Montsant i anirem a un celler bastant nou, que té uns 3-4 anyets, fa que la Mercè hi és allí. Sí, ahir els guiamets, amb la Mercè. El celler La Placeta es diu, estem aquí anant amb els guiamets. Ells també fan visites en el turisme, estan al celler i a les vinyes, i tenim dos visites per a fer. Una que són uns 8 euros, on tenim la visita a les vinyes, amb un viatge amb 4x4, també. I després acabem amb el celler, que fem el tast de vins del celler, que tenim la Placeta Blanc, la Placeta Negra i el Càdec, que és el vi amb criança. Aquesta visita d'enoturista val 8 euros, i després n'hi tenim una altra que ja pugem als 25, on tenim també el mateix, no? La visita a les vinyes, visita al celler, i després fem un tast una mica més especial, on es poden degustar pues, els productes locals, pues, tenim formatges, tenim olivades, tenim l'oli, tenim pa dels guiamets, embotits de les diferents...
Bueno, quina gana m'està agafant, Carlos!
Dels guiamets, i bueno, és una altra manera de fer pues, una altra visiteta en el turisme. I després, pues, per la zona, ja que estem a Falset, o podem anar a dinar a Falset, on tenim... Bueno, estem als guiamets, podem anar a dinar a Falset, on tenim bastants restaurants, no? Pues, com pot ser el celler de l'Aspi, com un celler del Quinoa, bueno, n'hi ha més. I després podem anar a dinar també, si volem, a Les Agulles, a Marçà, que és el restaurant de l'estació de tren.
Aquest el conec.
Que està molt bé. O els guiamets al restaurant Mestral, també. Pues,
estic apuntant-me de temps a apuntar. Restaurant Mestral, els guiamets.
Els guiamets mateix, i a marxar a Les Agulles, a l'estació de tren.
Les Agulles el conec. A més, això és estàs allà al costat de l'estació,
sí,
i s'hi menja molt bé, he de dir.
Molt bé, i el local
bé.
Està molt maco, i
sí.
Hòstia, està molt bé.
Perfecte. Doncs escolta, molt bé aquesta introducció a la D.O. Montsant. Jo crec, mira, m'agrada molt aquesta proposta, molt bona pensada has tingut.
Pues
D.O. Terra Alta, recomanació celler Altavins, que a més ells ens ho fan tot ja, diguéssim.
Aquí ja mos ho fiquen tot en safata, ja.
Ens donen l'opció de portar-nos a dinar i tot. I de la D.O. Montsant, destacat el celler La Placeta, a Guiamets, i també doncs, aquestes visites i diferents llocs on anar a dinar. Celler La Placeta, a més, em sona molt haver-los vist a l'Oranget, o sigui que els teniu.
Sí.
Els teniu habitualment,
eh? Sí, els 20 així.
Doncs molt bé, escolta, dues primeres parades, avui ho deixem aquí, però la setmana vinent tenim tres D.O.s més per on passejar-nos.
Sí.
No, Carlos?
I tant.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, un plaer tenir-te per aquí.
El plaer és nostre.
Ho diré. Dilluns que ve, una altra vegada.
Molt bé.
Que vagi bé.
Adéu. Adéu.
Migdia Cope a Tarragona amb Mònica Carrasco.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Fem la primera parada de l'agenda avui a Tarragona, al Moll de Costa. Fins al proper 5 de juliol hi podreu visitar el Pailebot Santa Eulàlia. És amb motiu del centenari d'aquest veler del Museu Marítim de Barcelona. Horari de visites al Moll de Costa de 10 a 1 i de 5 a 8. Una altra exposició fins al 6 de juliol. Al Teatre de Tarragona, l'exposició Aristòcrates del Mar, un recull de 35 fotografies de vaixells fetes pel col·lectiu Mariner Photographic Assembly de Rússia. També a Tarragona aquest vespre a les 8 a l'Auditori de la Diputació, concert de l'orquestra Vespres d'Arnadí. És dins del Festival Internacional de Música. Aquesta orquestra barroca, Vespres d'Arnadí, estarà acompanyada avui de la mezzosoprano Marta Infante i pel seu director, evidentment, Dani Espasa, a les 8 al Teatre Auditori de la Diputació. Següent parada avui la fem a Reus, a 6:45, a la Biblioteca Central Xavier Amorós, Biblioteques amb denominació d'origen. És un programa en què es vol promoure el coneixement responsable de la cultura del vi a casa nostra. Avui, a la Biblioteca Central Xavier Amorós, a 6:45, de la mà d'Albert Estrenge. Anem a Mont-roig del Camp a partir de 7:45 del vespre. Ioga en família a la pèrgola de la platja del Cristall, de Miami Platja. Activitat gratuïta, una manera diferent de compartir una estona entre grans i petits. A partir de 7:45. I més música a Tortosa, al Teatre Auditori Felip Pedrella, les 9, ara Malikian converteix el teatre en un corral de comèdies amb el seu violí. I els avancem ja una activitat de cara a demà. A les 8 del vespre al Museu del Port de Tarragona tenen una ruta literària molt interessant organitzada per la Biblioteca Pública i el Museu del Port. El Serrallo vist pels escriptors. Cal reserva prèvia.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia le ofrece lo mejor de la cocina mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar. Degustará los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en todo tipo de celebraciones. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestro equipo. También nos encontrará todas las noches en el Chiringuito de la Playa. Restaurant La Goleta y Chiringuito La Goleta en Plaza dels Capellans de Salou. Reservas al 977-3835-566.
En cuestión de pinturas, algunos solo pueden ofrecerte precios bajos. En Matoga te ofrecemos calidad, precio y servicio. En cuestión de pinturas, no lo dudes. Matoga. Matoga, 30 años ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Te esperamos en Tarragona, Reus, Camclà, Vilaseca y Cambrils.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona Parking para nuestros clientes.
Pràcticament 6 minuts i arribarem al punt de 2:45. Seguim en directe al migdia Cope Tarragona i abans d'agafar la Nacional 240, el que fem és repassar el més destacat a aquesta hora a les comarques tarragonines. Tarragona ha tancat aquest diumenge els Jocs Mediterranis amb l'estadi més ple que en la inauguració i fent un agraïment a atletes i voluntaris. Una cerimònia de cloenda que ha deixat millor regust de boca que el de la inauguració, tot i que tampoc s'ha pogut veure la imatge de tots els seients ocupats, malgrat les invitacions que l'organització havia repartit a entitats i altres convidats. Els organitzadors defensen l'èxit dels Jocs Mediterranis amb la participació rècord i massiva d'atletes, més de 3.600, i la satisfacció, diuen, de les delegacions pel que fa a l'organització i a les instal·lacions. L'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, afirmava que tenen la sensació real que han estat a l'alçada de les circumstàncies d'uns jocs complicats. Així ho deia ahir.
La sensación real y objetiva de que hemos estado a la altura de las circunstancias. En unos juegos complicados, positivos por lo que respecta a cifras de participación, pero también complejos. Y han tenido complicaciones, sí, y se han ido resolviendo también, a pesar del cambio de calendario, que siempre era una incógnita, pero que finalmente se ha revelado como un acierto. Y hay que decir también que no han ayudado, que la situación, el contexto político no nos ha ayudado excesivamente.
Pel que fa a les xifres d'espectadors, doncs de moment no en donen, només diuen que l'assistència a les competicions ha anat de menys a més.
He vist alguns estadis no molt plens i he hagut estadis bastant plens. És cert que és injust comparar la capacitat d'atreure públic, posar públic en nombre absolut de Tarragona, 136.000 habitants, més les ciutats del voltant, 300.000, amb Mersin, que tenia 1,2 milions d'habitants, o altres ciutats organitzadores. Però
Aquestes són les impressions de l'organització. També escoltarem les del públic. Aquest diumenge ha participat a la cloenda i en les darreres competicions. Lamenten la imatge de poca afluència de públic en algunes disciplines esportives i creuen que ha faltat una millor organització. Això sí, també valoren positivament les instal·lacions i demanen, sobretot, que a partir d'ara es mantinguin i quedin per l'ús de la ciutat. Ho ha recollit l'Agència Catalana de Notícies.
Estoy súper contenta, la verdad, para Tarragona estoy súper contenta. Lo único que me gustaría que la próxima vez que sea un poquito mejor la organización y también que se participara más gente, porque no sé por qué no se ha participado gente. Cuando me voy a las competiciones y a las disciplinas, las gradas están súper vacías.
Els preus una mica alts.
Sí.
Per uns jocs així, doncs, es ves un permès i no ves donat aquesta imatge que m'han donat.
Si ho mirem des de la vessant esportiva, per nosaltres ha sigut una molt bona experiència. No ens ha afectat el fet de les crítiques, perquè nosaltres que ho hem viscut des de dins potser tenim una perspectiva diferent. Hi ha errors, però jo crec que en qualsevol esdeveniment de qualsevol tipus hi ha errors, i aquí ja ve el voler-los magnificar més o menys per diversos interessos.
Bueno, pues un espectacle similar al que se vio en el principi, el primer dia. Bonito, elegante, fino y nada espectacular. Bien, lo que pasa es que ha habido un problema. Yo creo que el Mundial ha tapado mucho el evento. La inversión que se ha hecho y las instalaciones que hay actualmente, sepamos conservarlas. Honradamente, con el corazón en la mano, yo creo que son unas instalaciones que muchas de ellas se van a perder.
Això pel que fa als jocs. També he destacat avui que la Laboral de Tarragona acollirà a part dels immigrants rescatats pel vaixell de Proactiva Open Arms a les costes de Líbia en les darreres hores. Ho ha confirmat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, que ha explicat que hi ha equipaments disponibles per fer l'acollida i que ara caldrà coordinar-se molt bé amb tots els actors implicats.
És que estem preparats absolutament per acollir aquesta seixantena de persones, acollir-les en les millors de les condicions, fer i demanar clarament el dret de refugi i les qüestions de drets de la ciutadania i atendre-les, perquè el primer és la capacitat d'atendre aquestes persones en situació de refugi i aquestes persones que estan patint i que han patit en el mar Mediterrani. Tenim espais preparats. A partir d'aquí, jo crec que el que pertoca és coordinar-ho molt bé amb tots els sectors implicats.
La previsió és que el vaixell de Proactiva Open Arms arribi al port de Barcelona el proper dimecres. En minut i mig arribem al punt de 2:15, arribarem als punts horaris amb la previsió del temps. Anem a saber què ens espera pel que queda de dia i també mirant a demà l'Agència Estatal de Meteorologia, i tenim l'Anna Borrell. Anna, bona tarda.
Bona tarda. Continuarà el cel molt clar i serè aquesta tarda a les comarques de Tarragona. Sí que en àrees de muntanya poden créixer alguns núvols d'evolució, però no esperem que duguin pluges. Les temperatures pugen una mica més a les comarques del sud, a la zona de les Terres de l'Ebre. A la resta no variaran, amb màximes de 29 graus. A Tarragona, 30 avui al Vendrell. A Reus, màximes de 32. A Gandesa, 34 graus. A Tortosa, 35. El vent continua fluix i variable amb brises al litoral. Demà dimarts es mantindrà el cel molt clar, també jornada força assolellada, doncs, amb alguns intervals de núvols al matí, núvols baixos sobretot. En àrees de muntanya, núvols d'evolució també sense risc de pluja. Les temperatures es mantindran, novament, amb mínimes de 22. A Tarragona i Tortosa, de 20 graus a Reus, 21 al Vendrell, a Gandesa, 19, i el vent també continuarà fluix, variable, però amb tendència a la tarda bufar de sud i sud-est.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres. Per tant, arribem al punt de 2:15 i agafem la Nacional 240.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Es tiempo de fútbol y en Repsol queremos celebrarlo contigo. Ven a nuestras estaciones de servicio del 14 de junio al 15 de julio. Reposta y paga con la app Wilet y consigue cientos de repostajes gratis. Y si quedamos los primeros, puedes llevarte uno de los 100 premios de un año de carburante que sorteamos. Ven a Repsol y gana.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sabemos que en verano no hay nada como la playa. Disfrutar del sol, del mar, de la arena. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece con Illunion Hotels los mejores destinos costeros nacionales con hasta un 30% de descuento y a pie de playa. Disfruta de las playas de Huelva, Cádiz, Málaga, Costa Brava o Menorca en Illunion Hotels y descubre un mundo diferente, accesible y para todos. Además, los niños hasta 5 años tienen el alojamiento gratis. Convierte tus vacaciones en una experiencia inolvidable con Illunion Hotels y Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros.
Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Doncs apa, que hi ha 3 minuts per sobre de 2:15, dilluns 2 de juliol. 2 de juliol, sí.
Ja ho has dit bé.
Nacional 240.
Ja ho has dit bé, ja, 2 de juliol. Has dubtat, no? Has dubtat, Ricard.
I mira que des de les 12:20 que ho dic, eh?
Ja, jo també. Jo ho he dit i dic, segur? Ho he hagut de comprovar, eh? Abans de les 12:20.
De juliol,
ja, ja, ja. Que, que ràpid ens ha passat, eh?
De juliol, ja.
O sigui que la setmana vinent és la darrera setmana de programa. Atenció, sí, sí. Que ho vagin apuntant.
Correcte.
A l'agenda. Clar, perquè farem vacances, el Ricard i jo.
Mm-hmm.
No? Junts, sí, sí. No les farem junts.
No.
D'entrada, no, perquè ja n'hem tingut prou amb tota la temporada, no?
No la farem junts, però no descartem, doncs, quedar Montblanc d'una vegada.
Sí. O... Clar, però ara m'hauries d'haver dit allò de que treballar amb mi és com fer vacances, no?
Ah, bueno.
Si ja volguéssim, queda molt bé.
Sí, clar. No, és que estava pensant allò que hem dit més d'una vegada de quedar per fer els plats.
És veritat.
De l'espai gastronòmic que fem els dimarts i posar-nos a prova. Però jo no he practicat massa.
No has practicat el tema de la cuina?
No massa.
Bueno, pues ara falta. Demà ve el Joan Urgellés a fer-nos recepta. No sé si t'haurà de dir alguna cosa.
No, o jo apuntar coses, eh?
T'has d'apuntar.
Sí, sí.
Però escolta, avui, nosaltres sempre en aquest espai, en aquesta Nacional 240, diguem-ho així, molts dies, la majoria de dies ens posem així com seriosos, no? Com en temes una mica, de vegades que ens preocupen, no? Coses una mica més espesses, si ho podem dir així, no, Ricard? Però avui hem dit, home, és juliol, donem-hi una alegria a la gent, no? Parlem de coses entretingudes, d'oci, de passar-ho bé, de sortir de casa, d'aprofitar aquest bon temps que tenim, no?
Sí, i ja que estem al juliol, ja que la meteorologia s'ha posat al lloc, per mi massa calor, almenys a Lleida.
Aquí també n'hem servits, eh?
Clar, avui hem pensat, anem a parlar de llocs on anar de vacances i què ens poden oferir?
De propostes, exactament, perquè clar, tu i jo, doncs Lleida, Tarragona ho coneixem, però no sé, com que avui ens escolten des de tota la demarcació de Tarragona i tota la demarcació de Lleida, anem a fer algunes idees. Jo he demanat també als oients que a través de WhatsApp, del WhatsApp del programa i del Twitter, ens facin, no sé, una llista dels seus racons que més els agraden, no? Per exemple, de les comarques de Tarragona. Ho extenc als de Lleida també, no? @copelleida, @copetarragona. Fem una llista entre tots d'aquell racó, aquell lloc que ens agrada visitar, més que res. No sé si tu en tens un, podries triar de Lleida.
Que tingui pendent? Ui, tinc una llista que no me l'acabaré.
No, pendent no, que ja el coneguis, però que consideris que val la pena compartir.
Mira, jo us ho dic, i jo sé que és un tòpic, però és que val la pena i crec que s'hi ha d'anar i s'hi ha de repetir. La Vall de Boí.
Molt bé.
La Vall de Boí és per moltes raons, un lloc on has d'arribar, a aparcar i camina, mou-te. Per anar d'un poble a l'altre, doncs pots ser caminant, però sí, agafa el cotxe també. Però tenim tota la part cultural i del romànic, que aquesta potser és la vessant aquesta, doncs, més coneguda. Però és que després, tot el tema de natura, el parc natural d'Aigüestortes, l'estany de Sant Maurici, tot això ja dins d'Aigüestortes, i passejar-te pels camins que unien antigament tots els pobles de la Vall de Boí entremig de la natura, de veritat, que és un d'aquells llocs que no t'has de perdre.
Està bé. Jo, mira, m'agradaria preguntar-li a les nostres convidades d'avui de Tarragona si ho coneixen. Jo la meva proposta te la faré al final.
Vale, venga.
Sembla? Fem una mica de, no? Una mica d'intriga. Però bé, mira, tinc avui els estudis, he trucat a la porta del Club Nàutic de Cambrils, perquè, clar, aquí tenim una costa, unes platges fantàstiques. Ara molts oients diran, home, sí, Cambrils, la platja fantàstica, o la Tarragona, Altafulla, no? Mil llocs on anar, a l'Ametlla de Mar. I jo he dit...
Que tu bé coneixes darrerament, eh?
Clar, que ho conec, home, efectivament, jo moc pel territori, faig treball de camp, Ricard. Clar. Però he trucat al Club Nàutic de Cambrils perquè, mira, el tema dels esports nàutics, jo crec que són grans desconeguts per la majoria de gent, que tenim com la idea de que això és només per certa gent, que no està a l'abast de tothom. Llavors jo he dit, escolta, he trucat al Club Nàutic de Cambrils i he dit, veniu a explicar, perquè tenen un munt d'activitats per aquest estiu, Ricard, que no te les acabaràs,
Ja m'ho suposo.
Sí, pren nota, te les presento. Mira, han vingut des del Nàutic de Cambrils les responsables de comunicació del club, són la Judit Pinazo i l'Elisabet Pereira. Judit, Elisabet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Escolta, vosaltres us les sabeu, no?, de memòria, totes les activitats del Nàutic.
Sí.
Espera, que us pujo. Apropeu-vos una miqueta al micro, sisplau. Ah, així, millor. No sé si, primera pregunta, evidentment, el que ens comentava el Ricard, Vall de Boí, la coneixeu?
Jo sí, vaig anar fa molts anys.
Tens bon record, Elisabet?
Sí.
Doncs ara
a més,
ja...
vaig anar, crec que el juliol i s'estava fresquet.
Sí, clar, tant, això és un punt a favor. Això és un punt a favor. Judit, no sé tu si tens la sort.
Jo, a diferència de l'Elisabet, jo sóc més de la Vall de Boí a l'hivern. Tinc pendent visitar-la a l'estiu. Vull dir que m'apunto la proposta perquè...
Veus?
Si es deixen fer vacances, ho podem...
Clar, home, clar que ho coneixen. És que tenim la sort... mira, és veritat, que estem a un tiro de pedra, que es diu, no?, allò vulgarment, de la platja i de la muntanya. Tenim la gran sort aquí a casa nostra.
Home, a Lleida això ens ho sabem de memòria. Estem a 100 quilòmetres de tot arreu.
Veus que bé.
Si tot ho tenim a 100 quilòmetres, menys la plana de Lleida que ja hi vivim. Escolta, que nosaltres ens acompanya Mònica aquí als estudis. El regidor de promoció de la Ciutat de Comerç, de Turisme i de l'Ocupació i Emprenedoria, el senyor Rafael Peris. Rafa, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Hola, bon dia, Rafa.
Bon dia.
No sé si també ens estaves escoltant ja.
Sí, fa 3 minuts que hi arribem.
La Vall de Boí, la tens practicada?
Sí, tot i que jo vaig una mica més lluny i utilizo més la Vall d'Aran, diguéssim.
Ah, també.
També és una gran vall.
No està malament, no està malament.
Però sí, realment, vaja... Mira, ara us explicaré un petit secret. Jo vaig aprendre a esquiar avui, imagina't. No? Vull dir que realment és una estació d'esquí doncs, fantàstica, acollidora, molt adient per anar en família... perquè totes les pistes van a parar al mateix lloc, m'entens? Amb la qual és molt difícil que els nens es perguin, no? Vull dir, no?
És una bona.
Vull dir, és una molt bona estació d'esquí.
Però mira, coincidint amb el que ens deia la Judit i l'Elisabet, la Vall de Boí, la Vall d'Aran i d'altres indrets, són d'aquests que els has d'acabar visitant a cada estació. Perquè sí. A cada moment tenen la seva màgia. A l'hivern tenen una, a la primavera una altra, a la tardor i a l'estiu, eh?
Mm-hmm. Escolta, ja que heu tret el tema de l'esquí... jo em poso, com que estem a ple mes de juliol, el tema de l'esquí nàutic, aquí la Judit i l'Elisabet en saben una mica. Jo no sé si el practiqueu, per cert, vosaltres coneixeu molt bé les activitats, però no sé si el practiqueu.
No, l'esquí nàutic no.
No, de moment no ens hem animat.
No, però és una de les activitats que podem fer si venim al Nàutic de Cambrils, no?
A través d'alguna empresa que està ubicada al club, sí. Clar. Les que oferim nosaltres directament no, però sí que hi ha
però
empreses que...
Fer.
Sí, sí.
És que jo és d'aquestes coses que jo estic a la platja i ho veig i penso, veus? Ja em podria animar, no?, a això,
però
perquè...
L'esquí nàutic, Mònica, és allò que t'agafes amb una nansa que t'estira una lanxa,
sí,
oi?
Exacte. Clar. Sí,
exacte. Vinga.
Clar, doncs, què vols dir? Per què ho has dit amb aquest to?
Escolteu. No, és que jo no ho he fet mai, però no m'hi veig, eh?
Escolteu el que us vull dir, eh? Per fer esquí nàutic podeu venir a Lleida. I ara
també?
I ara no sorprengueu, eh?
A veure.
No, a Lleida hi ha unes instal·lacions a Gimenells, a dos llacs, que es diu, són dos bases de rec, que s'utilitzen per activitats nàutiques, sí. Per esquí nàutic.
Està de fet, a 10 minuts de Lleida.
Està a 10 minuts del centre de la ciutat. I, de fet, hem celebrat campionats d'Europa d'esquí nàutic els darrers dos anys. Vull dir que realment no cal anar a Cambrils, no? Amb tot el carinyo que tinc per Cambrils, faltaria més, no? Però vull dir, són instal·lacions que s'utilitzen per esquí nàutic i, de fet, durant tot l'estiu podreu veure doncs, i gaudir d'aquesta activitat, inclús hi ha alguns equips que venen a entrenar en aquestes bases, són bases de rec que s'utilitzen doncs, per activitats
aquàtiques.
Són enormes,
aquàtiques.
Eh? Clar, són enormes. Eh? Sí. Són,
és que suposo que a més d'això, precisament per entrenar deu anar molt bé, no? Suposo que és diferent al mar.
És molt
que...
diferent que el mar, diguéssim, que és més bravo, diguéssim. No? És a dir, sí. són aigües molt calmades, molt tranquil·les, llavors per entrenar doncs, són fantàstiques. I l'experiència dels darrers dos anys de celebrar campionats d'Europa doncs, ha sigut espectacular.
Mira, Gimenells, veus, Ricard, ja m'ha après una
sí,
cosa.
Sí, mira, no, jo veritat que ho coneixia, però ara no hi havia pensat, però és veritat.
Doncs l'esquí nàutic és una opció, però és que n'hi ha moltes d'altres. Al Club Nàutic de Cambrils teniu l'Escola de Mar, que no? De juny a setembre esteu plens d'activitats. No sé, és la temporada, evidentment, més forta, no, Judit?
Sí, sí, de fet, vam començar la setmana passada amb el Casal de Mar, que aquest és l'activitat dirigida als més petits, a nens de 4 a 7 anys. Són activitats que duren de dilluns a divendres, són pel matí de 9 a 2, després també hi ha l'opció a casa de dinar, i és el primer contacte que tenen els nens més petits amb el món de la nàutica. De fet, no practiquen cap esport en concret, sinó que simplement doncs, passen el matí al club, fan diferents tallers, pugen, normalment fan cada dia una excursió de mitja hora, una hora amb un raquero, molts d'ells és la primera vegada que naveguen, i llavors, això que et comentaves, el primer contacte que tenen al mar, i pot ser que a partir d'aquí, d'aquesta primera experiència, després, quan a mesura que es van fent més grans, com que les opcions que tenim és des de ben petits fins a ben grans, doncs s'animin a provar algun altre esport nàutic o directament la vela. I sí, sí, vam començar la setmana passada, de fet, cada any té molt d'èxit, i després, a partir dels 7 anys, també hi ha una altra opció, que són les estades nàutiques, que ja és a partir de nens de 7 anys, i aquí sí que ja comencen a practicar... diverses activitats nàutiques, des de làser, no, Eli?
Fan vela, comencen a iniciar-se en la vela, o sigui, és com durant el matí fan quatre canvis, fan vela, fan kayak, fan paddle surf i fan banana, llavors es van tornant i així fan un tastet de cada cosa. I clar, per ells és molt més divertit que, a no ser que a un li agradi molt la vela, que llavors pot fer el curs de vela només vela. Però si no, les estades és una bona opció per passar-s'ho bé durant tot el matí.
Clar.
Mm-hmm. I després també hi ha els cursos de windsurf.
És que això, és que, de veritat, jo, mira...
Bueno, hi ha més cursos, però ara estem parlant molts... pels joves.
Pels joves. Pels més joves, sí.
Entreu,
sí.
Ho direm ara, perquè si algú vol entrar a tafanejar, www.clubnauticcambrils.com, allà teniu tots els, ja dic, totes les opcions, perquè ja des de doncs, fer cursos dirigits, ja dic, des de petits fins a nosaltres, que ja tenim més anys, uns quants, no gaire més.
Fins que aguanti el cos...
Però...
Es pot fer.
Fins que aguanti el cos es poden fer coses.
Es pot fer el que vulguis. Tenim uns socis que, això ha tret curiós, ells fan esquí nàutic amb el seu iate, amb la seva motora, i tenen, ja passen els 70 anys llargs.
Sí?
I cada estiu estan allà fent l'esquí, arriben al matí i se'n van a fer esquí.
Clar, és que hi ha de tot, windsurf, a més allò, podem fer les classes, podem llogar kayaks, el paddle surf, vull dir, és que això no s'acaba mai.
Sí, perquè la gent, això per si hi ha algú interessat en venir, si no t'interessa fer algun curs d'aquests, després l'opció que hi ha és, doncs, si hi ha gent que ve un cap de setmana a Cambrils o ve entre setmana a passar una estona a la platja. Tenim la base nàutica, a la platja del Regaral, hi ha la instal·lació de la base nàutica, que també és del club, i allí doncs, o pots fer algun curs dirigit o també es poden llogar a títol personal, si tu ja en saps, doncs, pàdel, caiacs...
Fer banana, també.
Fer banana. Uh-huh. Llavors, en aquest cas tenim... si hi ha gent que, doncs, que ve a passar les vacances i estan 15 dies o un mes i estan molts dies, tenim dos abonaments diferents. N'hi ha un que són de 5 activitats i un altre de 10, que et permet utilitzar amb qualsevol de les activitats de la base nàutica i surt una mica més a compte que no pas si fas cada dia pagues una activitat per separat.
Clar, és que això ho deia jo, Ricard, ho deia en començar, i no sé si vosaltres coincidiu, que ho teniu més per la mà, no? I a vegades tenim la idea de que això no, és que ara entrar al nàutic és només pels socis o no, és per unes activitats per un grup molt determinat de gent i no és així.
No, el nostre club té les portes obertes a tothom i les activitats de l'estiu les pot fer tothom. Bueno, de fet, durant els mesos d'hivern també hi ha activitats, sobretot dirigides als col·les, que les escoles venen a fer en ple hivern, no, perquè fa fred i fa molt de vent a Cambrils, però sí que a partir del març passen moltes escoles de tot arreu, fins i tot del País Basc, venen a fer estades i llavors surten a fer vela, caiac, banana i tal. I això sí que durant l'any també es poden fer cursos de vela algun cap de setmana, o sigui que el club està obert sempre i a tothom.
Aquestes estades, estic pensant ara, també són ideals per la gent que estigui 15 dies de vacances,
sí, sí,
i es pot una setmana al matí, perdoneu-me per l'expressió, però vol col·locar els nens.
Sí, no? Sí, 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 no, ho fa sí, molta sí. gent.
Col·locar
sí,
en el bon sentit de la paraula, que a més els nens encantats.
Home, molt millor, molt més entretinguts.
És que ells volen, quan proven una, sobretot els peques, quan proven el casal de mar, estan encantats i volen repetir la setmana següent.
Mhm. I no només gent de Cambrils, de fet tenim molts clients que són gent que ha vingut doncs, a passar les vacances aquí, com comentava el company, han estat un parell de setmanes, els nens els han apuntat doncs, perquè també estiguin una mica ocupats i han tornat a repetir vacances i ja venen directament apuntats a provar alguna altra activitat.
I no només espanyols, sinó també estrangers, hi ha molts estrangers, sí, perquè sí, a més tots els nostres monitors parlen anglès i alguns francès, llavors no hi ha cap problema, i a banda que els nens de seguida s'espavilen, i tant al casal de mar com a les estades nàutiques hi ha molta gent estrangera.
Uh-huh. Mira, Mònica, em puc apuntar jo, clar, que m'ho diguin en anglès i també faig reciclatge.
Així practiques,
no? Per fer vela i de tota la història.
Pues mira, no està de més. És que, a més, ho comentàvem abans de començar amb el Ricard, justament, que Cambrils és molt destí natural de Lleida, justament, de les comarques de Lleida,
sí,
no?
Sí,
jo,
sí.
I suposo que molta gent, que ara que ens estigui escoltant, i dirà, carai, jo que a l'estiu me'n vaig uns dies, no?, cap a la Costa Daurada, doncs això s'ha d'agafar molt temps o simplement
depèn
puc anar al matí i apuntar-me?
No. Bueno, si ho fas amb uns dies d'antelació, millor, clar, perquè per nosaltres, per organitzar-nos.
Sí.
Però si es volen apuntar a finals de juliol, principis d'agost, millor fer-ho amb antelació, perquè, clar, tenim un tope per seguretat. Hi ha un tope de nens amb els monitors que pertoquen i ara, per exemple, encara no estan les places al màxim, però sí que d'aquí dues setmanes s'han d'espavilar si es volen apuntar.
Sí, les quinzenes més fortes doncs és millor fer-ho amb una mica de previsió.
Uh-huh. Digues, Ricard.
No, Mònica, et anava... No, digues. No, perquè et anava a fer un canvi de tema.
No, sí, canvia-me-la. Jo només anava a recordar l'adreça del Nàutic, www.clubnauticcambrils.com, perquè ho hem dit amb elles abans de començar, és que són moltíssimes activitats, no podem anar tampoc, no?, ni donar horaris.
Exacte.
Ni una per una, però...
No, allà a la home veuran que posa Escola de Mar, inscripcions aquí, i allà directament s'inscriuen, és superfàcil, i és el que ha dit la Judit, va de dilluns a divendres, totes les activitats, excepte els cursos de vela i de raquero, crec que també n'hi ha els caps de setmana, I ja està.
Jo estic veient, no el veig, però segur que el Rafa Peris està entrant al web des del mòbil perquè diu, els dies que tingui lliures, que no tingui responsabilitats jo de feina a l'Ajuntament, me'n vaig a fer alguna activitat.
Però és que és veritat que les destinacions turístiques de costa tenen l'indubtable al·licient del mar, sobretot per la gent que no hi vivim normalment, però
tenen l'atractiu.
La ciutat d'interior i la ciutat d'interior per excel·lència de Catalunya és Lleida, té unes propostes increïbles. De vegades potser la feina és comunicar-les, perquè un que hi treballa sap el que hi ha i dius, és que això ho hem de fer arribar a tothom. De moment ja us avanço a la web, www.turismedelleida.cat, que aquí hi és tot. Però, Rafa, què els hi podem dir a la gent que ens escoltin tant de Tarragona com de Lleida, de tota la província? A Lleida se pot venir a passar uns dies.
I tant que sí, no? I té el seu atractiu, no? Evidentment, no tenim costa, no tenim platja, no? Com afortunadament doncs, tenen a Tarragona. A la qual cosa doncs, has de crear un producte i has de comunicar-ho doncs, d'una manera més, molt més directa, no? Però, sobretot, la nostra aposta forta és per el turisme patrimonial, per el turisme històric, per el turisme gastronòmic, també per el turisme familiar, i doncs, venem els atractius que tenim a la nostra ciutat, no? Més enllà dels més coneguts, com pugui ser doncs, la Seu Vella, que bueno, tots estem empenyent i sí, treballant d'una manera molt, molt forta i molt directa doncs, perquè sigui declarada patrimoni de la UNESCO, això ens suposaria doncs, una empenta molt important a nivell turístic per la ciutat, i jo estic esperançat doncs, que en els propers 2-3 anys doncs, això pugui ser una realitat. Hem de saber que són processos llargs. Doncs, més enllà d'aquesta visita, doncs, tenim grans atractius doncs, com puguin ser doncs, l'antiga església de Sant Llorenç o l'església de Sant Martí, no? Per conèixer doncs, els seus retaules, o el castell dels Templers, doncs, que, bueno, que hem portat doncs, els últims anys doncs, un procés d'adequació i de restauració doncs, molt important, o jo que sé, els atractius mateix que genera doncs, la corona verda que ens envolta tota la ciutat, que és l'Horta de Lleida. No? L'Horta de Lleida doncs, és un atractiu natural i paisagístic de primer ordre que ens permet doncs, fer una sèrie d'excursions, visitar algunes explotacions, amb algunes explotacions inclús interactuar amb els mateixos pagesos i doncs, conèixer doncs, aquest atractiu natural que té la nostra ciutat i el nostre entorn. Poder fer, jo que sé, una ruta en bicicleta doncs, pels camins de l'Horta, que a més són molt, molt còmodes de pedalar per poder-los fer en família.
A més, quasi tot és
petits,
pla,
etcètera.
Vull dir que això és còmode.
Exacte,
sí, sí.
Vull dir, no hi ha grans pendents, diguéssim, no? de pujades, però això que és molt còmode, i realment doncs, genera això doncs, una atractivitat important a la nostra ciutat. Hi ha una banda també important de turisme gastronòmic, és a dir, de persones que es desplacen a la nostra ciutat doncs, per aprofitar aquesta gastronomia de producte local, de producte doncs, de quilòmetre zero, de producte del territori, i també doncs, molt lligada amb l'oferta enoturística, no?, o enològica que hi ha al nostre territori, més enllà de les bodegues que hi ha al nostre municipi, les que tenim, diguéssim, en un radi d'uns 15-30 minuts del centre de la ciutat, que també generen doncs, una atractivitat molt important.
Escolta, si voleu una mica de natura, Rafa també afegiria els Camps Elisis, que estan tocant a la canalització del riu Segre i que estan a 100 metres de l'Ajuntament, de la plaça de la Paeria, de la plaça Sant Joan i de l'Eix Comercial.
És un espai verd, diguéssim, en el centre de la ciutat, que a més connecta directament amb el Parc Natural de la Mitjana, que està una mica més enllà, aigües amunt del riu Segre, i que realment doncs, són espais turístics, espais en contacte amb la natura, en contacte directe amb el riu Segre, i en el qual doncs, també es poden fer diverses activitats com, bueno, com anar en piragua, etc. Vull dir que realment són espais, és a dir, el que venem, per així dir-ho, venem entre cometes, doncs, és aquest atractiu natural que tenim, aquests atractius naturals que tenim a la nostra ciutat.
Doncs, Mònica, hi ha coses d'aigua també, eh?
Clar, no, evidentment, és que per exemple, el Parc de la Mitjana, no?, per fer activitats, jo crec que és un molt desconegut fora de Lleida, sobretot, no?, i que a vegades tenim la sensació aquesta de que, doncs, si anem, per exemple, de la costa cap a la muntanya, és només de passada, no?, per exemple, ciutats com Lleida o Balaguer, no?, o Cervera, fins i tot, no?, i no, hi hem de fer parada.
Sí, hem de fer parada i hem de conèixer doncs, aquestes petites joies que molts cops doncs, són desconegudes i que realment doncs, generen una atractivitat important. M'havia oblidat d'un atractiu que el podrem gaudir ara en una setmana, 10 dies, que és l'antic Cai Joao de la ciutat. Mm-hmm. És a dir, la veritat és que hem tardat més del que haguéssim desitjat en reobrir-lo i en inaugurar-lo, i això, encara que sembli un contrasentit, ha estat una bona notícia, perquè si s'han allargat més les obres ha estat precisament perquè les troballes arqueològiques doncs, que han sortit en aquest jaciment, en aquest antic Cai Joao de la ciutat, doncs, han estat el que, afortunadament, ha fet que es retardi aquesta inauguració, precisament doncs, per la importància d'aquestes troballes arqueològiques. No? Doncs s'han trobat peces d'altíssim valor, peces d'exclusives, diguéssim, a nivell m'atreviria a dir mundial, i la veritat és que doncs, serà un valor també afegit important en la nostra, per la nostra ciutat. A més, situat estratègicament entre el centre comercial de la ciutat i el turó de la Seu Vella, generarà doncs, un nou accés precisament a la catedral de la Seu Vella i generarà també doncs, una nova via de comunicació també entre la zona alta i la zona baixa de la ciutat.
A la gent que som de Lleida o que coneixem Lleida, Mònica, accedir a la Seu Vella per un altre lloc fa com a especial il·lusió, eh?
Home, sí, és una visió diferent, no?
Estem acostumadíssim sempre a les dues, no? O l'ascensor, la part de darrere de l'altre ascensor també, o l'habitual, no? La llengua de serp, per entendre'ns.
Les escales de llengua de serp, exacte. Mm-hmm.
No, estarà ara el juliol, ens dius?
Sí, la idea és que ja estava previst i, de fet, s'havia fixat el dia 5 de juliol com a inauguració, però segur, doncs en una setmana, 10 dies, doncs estarà inaugurat i farem doncs, l'acte que es mereix i la posada en escena que es mereix doncs, aquest espai nou de la ciutat.
Mm-hmm. Ricard, ens queda 4 minuts pràcticament. 4, sí. A mi m'agradaria preguntar-li una cosa encara a la Judit i a l'Elisabet. Judit, a més, em volies dir alguna cosa abans, que ens havia quedat a mitges.
Sí, us volíem proposar de sortejar entre els vostres oients, feu vosaltres el sorteig com vulgueu, 2 abonaments de 5 activitats de la base nàutica.
Què
perquè sí, perquè si algú no ha provat mai cap d'aquest esport i es vol animar, doncs tingui l'oportunitat de fer-ho aquest estiu.
Atenció, això no està bé preparat, Ricard?
No.
2 abonaments per la base nàutica. Jo, mira, ho faria... ho fem ara o ho fem demà amb més calma?
Demà amb més calma.
Atenció, i ets tots a escoltar el programa demà, sisplau. Gràcies al Club Nàutic de Cambrils sortejarem 2 abonaments de 5 activitats per la base nàutica, per qualsevol de les activitats. Sí. Escolta, mm-hmm. Això és molt bona idea. Mm-hmm. Moltes gràcies. I abans que marxeu, sé que tenim poc temps, però m'agradaria remarcar també que teniu activitats, per exemple, la vela accessible per persones amb algun tipus de discapacitat, no? Que això també és important.
Això ho fem a través de la Fundació Cruyff. Uh-huh. Ja fa 3 anys que vam començar aquesta col·laboració i és per... Bueno, la Fundació Cruyff sempre fa esports per gent amb discapacitat. L'especial atractiu que té la vela és que no és per només els nens amb discapacitat, sinó que és perquè gaudeixi tota la família. És a dir, en els altres pues, porten el nen i és només el nen. Aquí, en canvi, poden fer vela amb el nen. Puja tota la família al raquero i el nen pot gaudir de la vela i ho fa amb la família. Llavors, és més especial. Uh-huh. I a l'estiu, sobretot, és quan es fa i simplement doncs, han de trucar i han de dir doncs, mira, el nostre nen té aquesta discapacitat, quan podem anar i ja està.
És que em va semblar molt interessant quan ho vaig veure al web. Jo crec que això s'ha de donar a conèixer també, no? Perquè vegades sembla que doncs, no hi ha opcions i n'hi ha, per sort.
Sí, l'objectiu, simplement citar-ho, que l'objectiu que tenim amb totes les activitats és que la vela i els esports nàutics, que sovint a vegades tenen la sensació que són esports elitistes, és trencar amb aquests tòpics i obrir la vela i el món de la nàutica a la població i veure que hi ha activitats per tot tipus de butxaques, d'estils i de... És a dir, que hi ha qualsevol tipus de... O sigui, hi ha activitats nàutiques per tot tipus de persones.
Sí, perquè la nàutica no és només pujar en un iate, sinó que és pues, començar amb un caiac, amb els amics, i pues, mira, a poc, pues, després m'atrec la llicència de navegació i agafo un barquito de 6 metres i mira, hi ha gent que es va animant i a poc pues, va fent més coses.
Clar.
Però es pot fer des de caiac, paddle surf, que ja es considera nàutica.
Uh-huh. Veus, Ricard? Amb això sí, arribem tu i jo de moment. Parasailing no sé si farem.
però veure, jo, paddle surf,
home,
jo
si no tens vertigens, sí.
Ui. No, no, jo malament. Jo tot el que s'aixequi de terra malament. O sigui, jo he arribat a agafar aquell, com es diu, bueno, aquells patinets, allò que t'asseus i pedales
això,
sobre el món de l'aigua.
Sí, això és nàutica. Això no sí. sé si es considera nàutica.
Bueno, has de pedalar, girar i tal.
Sí, sí, força, sí. força.
Bueno, si et fa il·lusió, direm que es considera nàutica. Però mira, m'ha agradat molt això que ha dit la Judit de trencar tòpics en aquest sentit i també m'ha agradat que ens ha fet un resum molt, molt pràctic el Rafa Peris, mm-hmm. no? Perquè s'ha de trencar tòpics de que, per exemple, les ciutats, i sobretot les d'interior, Lleida en particular, no són per l'estiu. Clar que sí, també ho són, no, Rafa?
I tant que sí. Lleida és una ciutat per disfrutar i per gaudir a l'estiu, no? Bueno, una mica de calor, però l'estiu és el que ha de fer,
però
no?
Però és que calor jo crec que no salva fer, no? cap racó,
eh? Jo crec que a Cambrils també fa calor a l'estiu, sí. no? Per tant, sí. vull dir que realment... Sí, no? sí, doncs, escolta'm, i a més, si voleu, hi ha una xarxa de piscines municipals fantàstiques, sí. no? Doncs per poder-se refrescar a qualsevol dels barris de la nostra ciutat. Vull dir que realment també hi ha mitjans per combatre aquesta calor.
Per cert, abans d'acabar aquest divendres, que s'inaugura el Seu Vella Music Festival, que és un festival de música que durant 4 dies, 6 de juliol, 14 de juliol, 22 de juliol i 27 de juliol, portarà 6 concerts a la Seu Vella per acabar d'animar el turó. Comencen aquest divendres Renaldo i Clara, que és un grup local, que són magnífics, i Mishima.
Mishima. Correcte.
És un festival que s'ha de fer gran.
Segon any, és el segon any que es fa i la veritat l'èxit de la primera edició va ser espectacular.
Molt doncs... bé. Escolta, és a dormir aviat, que el dissabte s'ha d'anar al Nàutic de Cambrils a fer alguna activitat. Sí, ja temps per tot, a l'estiu.
Mònica, que hem estat a Lleida amb el regidor de promoció de la Ciutat de Comerç de Turisme i d'Ocupació d'Emprenedoria, el Rafa Peri. Rafa, gràcies.
Gràcies a
gràcies, Rafa. I aquí a Tarragona hem tingut a la Judit Pinazo i l'Elisabet Pereira del Nàutic de Cambrils. Gràcies, noies.
A vosaltres, gràcies.
Mònica, fins demà.
Fins demà.